nuevas industrias que pueden darle productividad a sus trabajadores y buenos empleos, tenemos un escenario de futuro complicado.
Ferran Espada.
Sí, jo precisament li volia preguntar a l'Anton sobre aquesta última qüestió, que em sembla molt, molt rellevant, que és com a Catalunya i en general a l'Estat espanyol s'ha garantit la competitivitat a través de, com que no podem fer devaluacions monetàries, no? des de la creació de l'euro, les devaluacions es fem a través de la precarietat laboral i de les caigudes salarials, però en canvi quan veiem el compte de resultats, en la majoria de sectors hi han beneficis extraordinaris. Sector serveis, turisme, que és el de què parlem més, no? Els resultats del sector del turisme són molt bons a Catalunya, especialment a Barcelona.
Oh,
i
perdona,
en canvi la precarietat laboral...
Les petrolieres, no? Veiem com hi ha una crisi del petroli i veiem que comencen a fer uns guanys rècord les petrolieres, no?
I en canvi ara mateix, doncs, a la planta de Repsol de Tarragona hi ha una crisi laboral,
sí, sí. Diguéssim,
hi ha una protesta laboral per les condicions dels treballadors, no? Com es pot aconseguir acompassar mínimament? Ja entenc que les empreses han de tenir beneficis, però com podem aconseguir acompassar mínimament aquests beneficis extraordinaris que són els que donen la imatge de la macroeconomia de les empreses? Quan parlem de macroeconomia sembla que parlem d'una cosa etèrea. No. Estem parlant de la macroeconomia, els bons resultats de la macroeconomia, parla dels beneficis extraordinaris que moltes empreses, molts empresaris, molts accionistes s'emporten. Però, en canvi, la precarietat laboral és cada vegada pitjor. O sigui, cada vegada a la gent li costa més arribar a pagar els serveis mínims com són l'habitatge o la llum i el gas.
Sí. Jo crec que hem que intentar fer... análisis un poco focalizados, los análisis muy, muy, muy globales, ¿no? Pueden no permitirnos entender por dónde podemos actuar. Precios y salarios tienen a lo largo del tiempo un cierto ciclo, ¿no? Es decir, hubo, y en términos microeconómicos, en sentido de empresas concretas o sectores concretos, sí que estamos observando un aumento de los excedentes después de una época en que habían caído. Yo me quedaría, sin embargo, con la evolución más general. Los salarios y los salarios reales en los últimos años vienen mejorando después de casi una década más donde habían caído de forma sistemática, es decir, están recuperando. Ahora bien, esa prosperidad para el conjunto de las familias también tenemos que tener en cuenta que no vendrá solo de una mejora salarial en relación con los excedentes empresariales. ¿Por qué lo digo? Que no vendrá solo de los salarios. Los salarios no podrían subir, a mi juicio, a una velocidad y a un nivel tal que permitiesen recuperar por sí solos la pérdida de capacidad adquisitiva. ¿Qué estoy diciendo entonces? Como hicimos en el pasado, es decir, las condiciones de vida las tenemos, por un lado, que arreglar por la vía de salarios, de mejores salarios y mejores empleos, pero a la vez sacándole a las familias por abajo ciertos costes, como hicimos en el pasado. Su edad es relativamente joven, pero a final de los años 70, los pactos de la Moncloa, ¿qué hicimos? Los acuerdos de la Moncloa fueron, por un lado, los sindicatos aceptaban reducir sus reivindicaciones salariales en términos al menos nominales. ¿Pero qué pidieron a cambio ese dio? Que se le sacara por abajo en la cesta de la compra ciertos costes que eran importantes. Pusimos educación general gratuita, que le saca un coste a las familias, salud, el Sistema Nacional de Salud, la ley de Ernest Lluch, hicimos... Ven un poco para no alargarme, ¿no? Es decir, la mejora de la prosperidad la tenemos que buscar vía salarios y buenos empleos, pero a la vez, hoy pongo por caso, hay un elemento de coste en las familias, y aquí en Barcelona, en Cataluña, en Barcelona especialmente, que es tremendo, es el coste del transporte. Porque los precios de la vivienda obligan a muchas personas a ir a vivir lejos.
Y potser hauria de ser gratuita el transport.
Claro, en muchas ciudades del mundo se está haciendo, y yo creo, y en mi propia institución...
Com un servei públic més.
Claro, es como un
servicio
públic
més. És que ho és, de fet ho és.
Porque no solo el coste en términos monetarios, que es muy elevado, ¿no?, sino en términos de tiempo. Entonces tenemos que abordar cuestiones, ser un poquito, decía antes, sin en modo alguno ir a la contra de lo que decía, ¿no?
Sí. Però aquí també hi ha el risc de convertir-nos en una societat cada vegada més subsidiària, no? Que cada vegada tot estigui basat en... No ho sé, no sé si això és un risc o no.
Subsidiària.
Vull dir que vam vivir
l'estat, sí. Subsidiada.
Ah, no, sí. Y eso es otro problema, y soy muy contrario a eso, ¿no? Es decir, entre otras cosas, con Milagros, en alguna ocasión lo... A mí me preocupa el hecho de que transfiramos, o queramos al menos transferir al Estado, lo que tienen que ser obligaciones y capacidades de las familias y de los individuos. Pongo por caso en los niños, ¿no? Es transferir al Estado. O un tema que es de una importancia asombrosa para los próximos años y décadas, y que hablamos poco. La intención que veo en muchas ocasiones de transferir al Estado el cuidado de los mayores, el coste, yo creo que eso es un error tremendo para una sociedad responsable y una sociedad liberal, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos que ciertas necesidades que son y van a ser muy importantes, sin embargo, sepamos cubrirlas desde el ámbito de la familia. Si a esto
como se
refería
siempre,
de dice, la subsidiariedad, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hablamos poco, a mi juicio, de esta... Yo creo que hace falta un contrato social nuevo para los cuidados, pero que ese contrato social nuevo no puede ser entendido transferirte al Estado, ¿eh? La carga de los cuidados. Creo que el tipo de sociedad a la que nos abocaría eso es una sociedad que no me gusta.
Uh-huh. Sí, yo...
Milagros.
Sí. Quería entrar por un tema que alguna vez hemos comentado. A ver, los salarios son muy importantes porque aumentar el poder adquisitivo de los salarios significa aumentar impuestos, aumentar estado de bienestar, todo tiene una cadena de efectos. Pero creo que cuando analizamos la situación... que en el conjunto de la sociedad perdemos de vista que se produce un... vaig a passar al català, ¿eh? Que es produeix un gran gap entre el que li passa a una franja de la població que diríem per sobre dels 35 anys, que predominen els salaris, predomina l'empleo a temps indefinit, predomina el contracte de treball per compte aliena, etc., i el que passa per sota dels 35, on s'està consolidant un canvi de model econòmic i, per tant, també un canvi de model retributiu. Entre els joves, cada vegada hi ha més gent que treballa per compte pròpia, però no perquè siguin joves emprenedors que estan emprenent un negoci, sinó perquè estan fent, treballen per contractes de serveis a empreses que han externalitzat la feina que ells fan avui i que abans depenien, era una relació contractual salarial, per entendre's, no? I aquest model no el veiem perquè només afecta, i principalment afecta els joves. I aquest és l'embrió d'un malestar molt més gran entre els joves que entre el conjunt de la població. Perquè, efectivament, quan mirem les estadístiques,
també, no?
Veiem que els contractes indefinits augmenten, que, per tant, sembla que disminueix la precarietat, però no tenim en compte tota aquesta economia, que és una economia autogestionada, que en realitat és l'autoexplotació dels propis joves, que estan sempre pendents de que els renoven els 24 contractes que tenen de prestació de serveis i que, com que estan en aquesta posició de vulnerabilitat, cada vegada cobren menys, només, menys.
I torno on sempre ho porto, sí, jo a la política, però els resultats...
Clar, i després voten a Vox.
Tu mires a quin partit estan votant més, cada vegada més els joves, són partits en què volen trencar amb el sistema.
S'està produint un canvi de model subreptici en aquest moment.
Estic d'acord, però a la vegada, diria Milagros, la realitat que estem observant en el món del treball és ambigua. ¿Por qué motivo? Lo que señalas es cierto, ¿no? Es cierto, pero a la vez... Los datos que tenemos, y los hemos sacado, los más actuales, están en el informe de inmigración que acabamos de hacer. Aparecen señales muy, muy alentadoras. Uh-huh. Están mejorando la calidad de los empleos y los salarios de una gran... Como lo digo de otra manera, si cojo todos los puestos de trabajo que coge la economía española, en los últimos años estamos observando que un porcentaje creciente está siendo de... empleos con mejores condiciones laborales y con mejores salarios.
¿Pero no partían de muy bajo?
Sí, no, no, pero claro, es donde pones la mirada siempre, claro. ¿No? Yo la pongo más en aquello que va
mejorando.
Pero alguna cosa pero tiene que explicar por qué están tan desesperados los jóvenes.
Es muy importante, sin duda, no, sin duda, pero es muy importante fijarte en aquello que va bien, porque ese va a ser el motor, en todo caso, de la mejora. Lo que va mal no va a ser. Y hay unos datos muy alentadores, insisto. La entrada de la inmigración, imaginemos como una especie de botella o vaso que está medio llena, ¿no? La entrada de agua por abajo, que es la inmigración, está haciendo que el agua que había en la botella está yendo hacia arriba, está haciendo que los empleos de muchos trabajadores jóvenes españoles estén mejorando de una forma, insisto, sustancial. Y a la vez, que es también, yo creo que un dato muy alentador, esa mejora de los puestos de trabajo, de la calidad, no se está produciendo en sectores de baja productividad. Miren una cosa, España, yo no vengo en nombre del gobierno, vengo en nombre, en todo caso, de mi institución. España es uno de los pocos países en el mundo que lleva muchos años ya teniendo una balanza de pagos positiva. Es decir, nosotros no necesitaríamos hoy capital extranjero para invertir o seguir creciendo. ¿Por qué? Porque lo que exportamos es más de lo que importamos. Hay muy pocos países en el mundo que hagan esto de forma sostenida. ¿A dónde me lleva esto? Dice, ¿por qué lo saco? Dice, en los mercados internacionales, ahí es una lucha competitiva. Es decir, si nosotros estamos siendo nosotros es el sistema empresarial español. Y segundo, que me parece también una cuestión importante. Nosotros hemos hablado durante muchos años de un poco de la sobrecualificación que tenían los jóvenes españoles. Los datos que tenemos dicen que está reduciéndose de una forma importante esa sobrecualificación. Probablemente en parte porque los inmigrantes, claro, están ocupando esos puestos de trabajo, desplazando hacia arriba a los españoles y, por lo tanto, reduciendo esa sobrecualificación. Yo no quiero negar la realidad. Que tuvo usted a Milagro.
No, no, de tú, por favor, si nos conocemos hace muchos años.
Pero pongo sí la mirada en aquello que comenzamos a ver que está mejorando.
Y yo te lo agradezco mucho, porque necesitamos miradas positivas.
Señor Costas, yo li anava a preguntar per el canvi de model productiu, precisament aprofitant aquesta balança positiva de pagaments, però volia abans comentar una discrepància bastant profunda sobre una de les qüestions que s'ha tractat, sobre el tema de les cures, sobre el tema de los cuidados de la gent gran. La idea que han de quedar en l'àmbit familiar o que han de ser una càrrega que quedi en l'àmbit familiar és una idea que, primer, que crec que és absolutament insostenible a la llarga. Jo crec que anem a un període de temps on les cures seran molt centrals en la societat, molt, molt centrals, perquè la piràmide poblacional és la que tenim. Però, a més, fer-la individual és una forma de dir una mica, no?, que cadascú, campi qui pugui, diguem-ne, no? I jo crec que és al contrari, que hem d'anar a un model en el que l'Estat cada vegada assumeixi més càrrega i que col·lectivitza, per això, la càrrega de les cures de petits, de grans i de dependents de tota mena. Ho volia deixar perquè crec que la idea aquesta d'individualitzar-lo. Però li volia preguntar precisament per això, no? Que
con mi idea, perdó, m'expressé mal. Yo la observación,
no lo voy a entender, ¿eh?
Sí, la observación que hacía era que un intento de trasladar de forma generalizada, ¿no?, un intento de transferir al Estado todo lo que es la carga de mayores sería un error. No digo que las administraciones públicas en general tengan, que en definitiva son la sociedad, tenga que asumir una carga mayor. Estoy haciendo matices, pero mire, yo tengo a mi madre con 100 años, acaba de cumplirlo, está viviendo en casa, en casa de mi hermano. Tenemos a una señora, que es una prima nuestra, que la cuida. Yo veo una cosa, que esta persona, en la medida en que se ha ido familiarizando con apps que tienen que ver con la salud, permite que mantengamos a mi madre en casa, no hagamos tanta carga sobre el sistema, ella vive en Vigo, sobre el sistema gallego de salud, y nosotros le hemos tenido que pagar más a mi prima porque es más eficaz. Yo creo que hay soluciones que tienen que ser mixtas, entiéndame, no estoy, pero defiendo esta... esta solució més mixta.
Jo discrepo una mica, perquè crec, perquè crec que és una solució fantàstica, perquè se la pot permetre, les famílies que ho poden fer, fantàstica, hi ha moltes famílies que no s'ho poden permetre, i a més, que feminitza moltíssim el tema de les càrregues de les cures. Però, deixem aquí...
Són visions ambas possibles i compatibles.
Sobre el tema de la... Perquè crec que és un tema molt interessant. Sobre el tema d'una balança de pagaments positiva que té Espanya, i com això podria fer un canvi del model productiu en el que de sobte... No sé si de sobte, però ara hi ha un altre cop el revifament d'aquest debat, no? Si tenim un model productiu massa de salaris baixos, massa de... A Catalunya es parla molt del porc, no? Com a una de les qüestions que potser no és una indústria de gran valor afegit. A mi m'agradaria preguntar-li, es pot canviar el model productiu? En quina direcció i quin és el límit?
Nunca me gustó este lenguaje de cambiar el modelo productivo, ¿no? Porque tiene dos problemas. Uno, que entonces no eres capaz de ver lo que hay de bueno en el modelo productivo que tienes. Y yo en ese sentido creo que tendríamos que tener, o tenemos motivos para tener un poco más de autoestima, ¿eh? Sobre lo que somos las empresas y los ciudadanos. Porque, insisto, hay pocas economías que tengan datos de comportamiento como la nuestra. Un poco más de autoestima nos va bien. No me gusta ese lenguaje, insisto, porque sería como aquella expresión que conoce, ¿no? Vete con cuidado con el agua de la bañera cuando sacas el tapón, que con el agua sucia no se te vaya el niño también, ¿no? Pues esto es lo mismo, es la idea de cambiar el modelo, que es de tirar al modelo por la bañera, por el desagüe. Yeah. Yo creo que tenemos una economía que tiene elementos muy poderosos. Antes de ayer estuve en la Palma de Mallorca, participando en una jornada que organizaba Comisiones Obreras de toda España, y me invitaron. Y el que hablaba, en la conversación que yo tenía era con el que fue secretario general de Comisiones en Cataluña y ahora está en la Nacional, con Javier Pacheco, ¿no? Y Javier Pacheco dio un dato que también nosotros tenemos, pero lo dio él, que los datos que tienen Comisiones están diciendo que el tamaño medio de la empresa española está creciendo. Estamos observando una disminución de lo que es pequeña y muy pequeña empresa y un aumento del... Esto es un dato muy alentador, porque de ahí viene la productividad. De nuevo, como en el caso de Milagros, yo tiendo a ver, a fijarme en aquellos aspectos que están indicándonos un camino de mejora. Vuelvo a lo mismo. Con el modelo económico hay que hacer lo mismo que con cualquier otro tipo de modelos. Mejorarlos gradualmente. El intento de cambiarlo...
Cuidado, ¿no?
Jordi.
Cuidado. M'ha semblat molt interessant tot el que ha dit, i sóc dels que ha pres apunts. Però sobretot allò de l'informe preceptiu abans de cada llei, jo estic molt preocupat per una qüestió, i també té a veure amb la balança de capitals, que és que sempre ens havien dit no tenim sobirania energètica, això per anar pel món és molt complicat. Però resulta que ara l'energia va de vent i de sol, i d'això ens en sobra, val? Crec que, i una cosa que jo personalment soc molt crític, crec que Espanya està fent millor els deures que Catalunya, cosa que històricament no acostumava a passar. El més avançat a nivell d'indústria i innovació era Catalunya i no la resta de l'Estat, no? M'agradaria que quina opinió té respecte a aquesta oportunitat que tenim versus la burocràcia administrativa, que fa que elements que realment serien molt importants per ser molt més productius i per abaixar aquella cistella de compra de la gent, perquè és l'energia que encareix els preus, es pugui trigar 3 anys a tenir un ok d'un ajuntament o de la Generalitat per poder desenvolupar energia sostenible, a més.
Yo creo que tenemos como país, estoy de acuerdo, un momento histórico, una oportunidad muy importante, porque la economía y los grandes momentos de cambio de la economía han tenido siempre que ver con las fuentes energéticas, ¿no? De hecho, hay que recordar aquí, hablando ahora de Oriente Medio, que Europa, fue Winston Churchill, ¿no?, cuando después de la Primera Guerra Mundial quiso cambiar toda viendo a Alemania cómo estaba construyendo barcos movidos a petróleo, ¿no? Winston Churchill decidió posicionarse en Oriente Medio, dividir Oriente Medio, ¿para qué? Para hacerse con las fuentes de energía. Ahora estamos en otro momento de cambio de fuentes de energía en la economía y nos favorece, por primera vez nos favorece. Creo que hay, por lo tanto, esa oportunidad. Dos cosas, quizá muy rápido. Esas nuevas fuentes de energía, en el caso de España, se instalan sobre el territorio, a lo largo de todo. Hay territorios o comunidades autónomas que parecen ser un poco más flexibles que otras en los trámites burocráticos. La idea de flexibilizar me parece buena, pero hay un elemento que me parece muy relevante. La economía ha cambiado a inicios de este siglo XX. Ha cambiado y no somos... ¿En qué sentido? Hasta ahora, el problema económico, al menos como ciudadano y como economista, el problema económico era cómo maximizábamos la idea, la palabra era maximizar, y políticas óptimas para maximizar el PIB, para maximizar la pesca. La idea era maximizar. Ahora, ¿cuál es el problema económico? Es cómo somos capaces de buscar un equilibrio entre objetivos que son deseables, crecer, y otros, la sostenibilidad del territorio, ¿no? ¿Cómo es posible crecer en términos de nuevas fuentes de energía, eólica, solar, pero a la vez mantener la sostenibilidad? Esta idea de equilibrio es diferente a la idea de maximizar. La idea de equilibrio significa que hay que consultar, que hay que atender mucho las reivindicaciones de los ciudadanos que viven en aquel territorio donde se van a hacer grandes instalaciones de tipo industrial, ¿no? Y esta es una situación nueva, insisto. El gobierno me podría decir, quiero maximizar el crecimiento económico, dígame usted una política fiscal óptima. Eso ahora no vale. Dice, hemos de buscar un equilibrio entre objetivos que son deseables pero en conflicto. Yo, como experto, ya no puedo decir nada, porque ese equilibrio es el resultado del diálogo y el acuerdo en el seno. Y creo que esto me lo aplico al territorio, que es lo que creo que usted me está preguntando, ¿no? Hemos de buscar, probablemente, ir más rápidos, pero, sin embargo, sí con el consentimiento del territorio. El cómo lo logramos, pues probablemente exige más diálogo y no pensar que el diálogo es una pérdida de tiempo. El diálogo es lo que te da eficacia y permanencia de las decisiones que tomes.
És Anton Costas, president del Consell Econòmic i Social d'Espanya. Gràcies per acompanyar-nos, Anton, com sempre, i fins aviat. Play. Fins aviat. Ara tornem, un minut.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endut en portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Després d'un cap de setmana electoral, arriba un cap de setmana en què passarà de tot. I ho trobaràs al Tot Gira.
Dissabte a les 4 de la tarda, Espanyol-Getafe, Sabadell-Europa i després Osasuna-Girona.
A partir de les 7, seguirem la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP del Brasil, el Barça Atlètic Club de la Lliga F i les semifinals de la Copa d'Hoquei Patins.
Diumenge, a 12:45 del migdia, només a l'exclusiu digital, us explicarem la final de la Copa d'Hoquei Patins.
A la tarda, la final de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, el Barça-Madrid de la CB i la cursa de MotoGP del Brasil.
I a partir de les 9, Madrid-Atlètic de Madrid.
Tot gira.
Dissabte a les 4 de la tarda i diumenge després de la TDT del Rayo Barça, amb David Clopés.
El matí de Catalunya Ràdio.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
Tanquem la gona amb Jordi Comiral, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente i amb Marisa Gili Pau Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda i la Glòria del Toro. Avui, quin paper han de tenir els influencers en gales cinematogràfiques com els Oscars o els Goya? La gent del cinema ha de conviure amb els creadors de contingut?
Immediatament després, amb el filòsof Oriol Ferrer, reflexionarem sobre el concepte de la compassió i entrevistarem la doctora en filosofia, Chantal Maillard, que acaba de publicar l'assaig Per a una educació sentimental.
I a partir de les 11, entrevista amb la cantant Judit Niederman, celebra els 10 anys de trajectòria musical i ens interpretarà en directe el seu últim tema, Llibert, un tema dedicat al seu avi.
I abans de l'humor i dels temes pendents i de la gran final del concurs pendent, també tindrem temps per fer-vos les millors recomanacions culturals i esportives per aquest primer cap de setmana de la primavera.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Què?
Doncs això et pregunto tu, Ricard. Què t'ha passat? Què t'ha passat aquest matí amb les cabres, eh? Què t'ha passat amb les cabres?
I avui a Catalunya Ràdio estrenem Camí de cabres. Camí de cabres. De cabres.
De cabres, cabres. Això passa de vegades, t'entrebanques i no t'acaben de sortir les paraules. En canvi, és més estrany que una representant dels professors, que s'estan manifestant aquesta setmana per reclamar millores laborals, ens digui que avui a Barcelona hi arribaran centenars de manifestants en autobusos voladors.
Des d'on sortiran una marxa unitària fins a les portes del Parlament de Catalunya. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Aterraran 44 autobusos d'arreu del país.
Aterraran
a Barcelona.
Que no hi hagi ningú sota.
Tot d'autobusos. S'ha d'ampliar l'aeroport, definitivament.
Sí.
Parem l'orella a les emissores de Madrid, perquè aquesta setmana Jiménez de los Santos s'ha obsessionat amb el tema de la semidisculpa del rei Felip pels abusos que van cometre els conqueridors espanyols a la sobre la població indígena d'Amèrica. No he sentit cap altre mitjà que hagi polemitzat amb aquesta qüestió, no. Tampoc hi ha hagut cap partit polític que hagi parat gaire atenció a això, i el que deia, des de dilluns, Jiménez de los Santos ha obert el programa cada dia amb això, avui també.
Pero, ¿cómo crees que te vas a llevar bien con esta gentuza alguna vez? ¡Nunca! Viven de quejarse, viven del agravio. Son masones, nacionalistas, comunistas, antiespañoles, violentamente anticatólicos. ¿Cómo no van a odiar a España? Ver a la azteca lituana esta comunista masona siniestra, que lleva el pelo hincado, no es que lleve el pelo tirante, lo tiene hincado, yo creo que lo tiene pintado, o sea que no tiene pelo, tiene ese pelo que es como la pasionaria en flaca, ¿no? Horrible, como la pasionaria.
I en Carlos Herrera, a la COPE, últimament es fixa en els vídeos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, penja a les xarxes recomanant llibres de vegades, el que sigui. Mm-hmm. L'últim vídeo, Sánchez explica que està rebent moltes cartes de gent que el felicita per la seva postura del no a la guerra.
Porque ahora de los creadores te recomiendo libros que no he leído, llega esta otra nueva escena que es me estáis escribiendo muchas cartas diciendo lo valiente que soy. Escúchenlo.
Las últimas semanas están llegando muchísimas cartas sobre la situación en Oriente Medio y particularmente la guerra en Irán. Nos escribís para decir lo mismo, y es que os sentís muy reconocidos y estáis muy orgullosos de la posición de España y que, por tanto, continuemos en esa dirección. Vamos a ver. Y no nos rindamos.
¿Pero quién escribe cartas hoy? Además, ¿a qué dirección te las envían? Por en Pedro Sánchez, Madrid, España. La Moncloa. ¿Por qué no enseñas una de esas cartas que debe tener mucho interés? Nos están llegando muchas cartas, dice este caradura.
I a les xarxes, Joel, què han dit?
Mira, Ricard, a les xarxes estan una mica incòmodes amb el riure de Pablo Motos a l'Hormiguero. No és un riure normal, és un riure desagradable, angoniós, fins i tot diria. L'anireu sentint intercalat en aquesta reflexió, també angoniosa, del senyor Juan del Val sobre els minuts de silenci.
Los minutos de silencio. Yo sé que esto es polémico.
Uy.
Joder, se muere Robert Redford. Dice, un minuto de silencio por Robert Redford. Pero, joder, se muere el ayudante de fotografía de uno que hizo un corto. Pues tampoco.
Pero por favor.
Tampoco para eso.
Sí, es un ser humano.
Pero por favor.
Pero que no hace falta hacer una cosa ahí de...
Por favor, no sentidos aludidos los ayudantes de fotografía.
No, digo...
Es que...
Se muere...
A ver, que se llama minuto de silencio porque dura un minuto.
No ho he manipulat, que podria semblar-ho. Una mica creepy, que diuen els joves, i parlant de joves, tenim la reacció del president de Catalunya, bueno, de la Generalitat de Catalunya, al famós reportatge de Ràdio Flashback, on es fa palès, doncs, que hi ha molts joves catalans que no saben qui és Salvador Illa. El president ha decidit enviar un missatge des de les seves xarxes socials.
Artur Mas.
De Catalunya.
Hòstia, ni puta idea, eh?
Salvador
Dalí.
Buah, és que de política catalana no sé.
El president de la Generalitat. Algo com...
Lluís.
Joan Pere.
Salvador...
Ah, Salvador Dalí.
Això no pot ser. Sí que crec que als joves els interessa la política perquè els interessa l'habitatge, els interessa la mobilitat, els interessa la salut, els interessa en particular l'educació, els interessa les perspectives que tenen, els interessa com va l'economia. I, bueno, farem un esforç perquè sàpiguen qui és el president de la Generalitat i sobretot perquè coneguin què està fent la Generalitat per intentar fer una societat millor i més justa.
Ànims. L'esforç pot ser fer vídeos de TikTok dient... Què passa, bro, eh?
Sí, no ho sé.
Amb una gorra al revés, eh?
Jo crec que
és un esforç.
El que hauria de fer és posar-se ell mateix com a pregunta de la selectivitat, així almenys se l'estudiarien. No ho sabem, però mentrestant marxem a Canal Extremadura. M'encanta Canal Extremadura. Ahir van decidir sortir al carrer per preguntar a la gent què els feia por, què els hi fa por, no? Es troben una noia i la seva àvia. La noia diu el que toca dir i l'àvia diu, bàsicament, la punyetera veritat.
¿Qué es lo que más miedo le da a usted hoy en día o nos da a todos en general?
A mí lo que me preocupa últimamente es la economía.
A mí nada. Tengo 85 años y estoy ya esperando mi muerte.
Abuela, por Dios.
Estoy diciendo la verdad.
És que, per favor, més gent així i aquest estat aniria millor. I acabo molt enfadat, Ricard. Estic enfadadíssim. Estic molt emprenyat amb el Salvador Oliver d'Avitalia Consulting. Hola, Salvador.
Hola.
El que semblava un personatge honest, pur, innocent de les xarxes socials, sembla que ja s'ha contagiat de les males arts del màrqueting digital. Salvador Oliver ha après a fer clickbait, Ricard.
Hola, soy Salvador Oliver d'Avitalia Consulting i en esta ocasión os voy a comentar una anécdota, pues, muy fuerte. Pues era un día ya por la noche, estaba yo con el pijama ya a punto de ir a la cama a dormir, y me llama por teléfono un arquitecto que hacíamos la obra, y me dice, ven corriendo a la obra que ha pasado algo. Me he visto y, cojo el coche, voy para esta obra. Bueno, pues llego allá. Había los bomberos, bueno, todo, la ambulancia, la policía. ¿Y por qué? Pues lo que pasó es muy fuerte. Y ahora os lo explico en otro vídeo. Gracias.
Oh. ¿Pero qué es eso? No, es que el señor Salvador Oliver se me está sentiendo. Hola, Salvador. Això és un ultimàtum. O penja ara mateix al final de la història o no el tornaré a treure mai més en aquesta secció.
Ferran Espada, Milano, Pedro Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Bon divendres. Una pausa i entrem al dilema. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Fa feliç la primera de les 26. I la resposta era... A contenta. L'alfabet té 26 lletres. La A n'és la primera. I fer feliç una lletra és acontentar-la. La A, contenta. 1.030 dels 1.359 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Xavier Bardina Simorra, d'Esterri d'Àneu, el Pallars Jussà. Sobirà, el Pallars Sobirà, no ens enfadéssim tampoc. I avui també ens heu dit primavera, afortunat o beatifica.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida. 012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs trucant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millores.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que en tens, si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Friday morning, on the radio. Explain me the sports news with this good music in Catalunya Radio. Football and hockey, the most important sports. Tell me the news, I wanna know. It's Friday morning on the radio. Ricard Ostrell.
Què us sembla que són els separadors?
No, ens agrada, ens agrada.
Bon dia, Glòria del Toro, Judit Mascó, bon dia.
Bon dia.
Ens agrada força.
Quina cosa més festiva, més de primavera.
És que està aquí. A un quart de cinc de la tarda arriba la primavera.
Esclata la primavera.
A mi m'agrada el verb esclatar en aquest sentit i també en el sentit
de
brotar, brot.
Sí, sí, és sot.
És molt sexual,
avui, nois. És un dia molt important per la comunitat musulmana, que és el dia de l'Eid. Jo vinc especial perquè vinc d'un rezo amb una amiga.
Ai, sí? I mira, portes gent a les mans.
Sí, estic completament islamitzada ara mateix. I un petó molt gran i un salut molt gran a la comunitat musulmana, que és un dia molt especial per ells, i és d'aquí els enviem una salutació.
Perquè avui s'ha acabat el
Ramadà.
I llavors ja festa major.
Festa i alegria. Avui tenim una ombra amb les amigues.
Oh, que bé!
I avui es pot fer de tot, avui ja.
Bueno, sí.
La Glòria sí.
Sí, Ricard, sí. Bastantes coses es poden fer. Depèn de com t'ho prenguis, també.
Jo m'agradaria molt saber fer l'espagat a l'aire. És una cosa que sempre...
Mentre saltes, clar, o en suspensió.
No sé, saltes espagat a l'aire?
Doctor, ¿sabes? Me duele la mano, me tiene que operar, ¿sabes? Ah, sí, va a ver todo bien. Poder tocar la guitarra, ¿no? Es un poquito.
Què diu?
No sé, no
vaig a fer l'espagat i el tema del Ramadà, saps? Es pot fer de tot. Bueno, nois, és un xiste molt antic de cunyados, eh?
Ah, és aquest de poder tocar el piano,
l'he sentit.
Cada vegada que vens, me n'adono que jo ja sóc un boomer.
Sí,
sí. El de doctor, me duele la mano. Sí, sí, le tengo que operar. ¿Puede hacerle todo? Sí, sí, puede hacerle todo.
Però aquest
guitarra?
Xiste, per què l'has explicat ara?
Perquè he lligat amb el tema de l'Isna Pineda, de fer espagat.
Ella li ha passat una liana per davant i l'ha agafat.
Jo, de veritat, que em sento que ja no soc d'aquest món.
Bueno, carins, per exemple, a Catalunya jo vinc de celebrar un rezo al clot, saps?
Estàs profunda.
Sí, i són coses que...
Com es diria en català? Una pregària? Has fet la pregària?
Ja, però hi has anat com a influencer, no?
No, he anat com a persona.
Vol dir perquè a tu et conviden a gales...
Però a mi no em conviden per a influencer, em conviden per Nova Catalunya.
Per
Nova Catalunya.
Nova Catalunya.
Sí,
sí, però tu influencies com a Nova Catalunya, per tant, ets una influencer.
A mi no m'agrada gens.
També m'agrada lligar les coses a mi, guapa.
A mi és que em fica molt... A mi no m'agrada gens que m'ho diguin, eh? O sigui, no m'agrada... O sigui, jo per ser una persona que tinc una repercussió en redes socials, perquè és la plataforma que m'ha tocat a mi per la meva generació, però jo no em considero influencer, que jo no vaig recomanant calces del Temu, ni tampoc...
A veure, tu ets influencer.
Ui, l'Elisenda, la Judit, amb una alarma, les que és tieta.
Ja està, ja està.
Bueno, però s'ha ben recordat de fer
coses.
En tot cas, avui el dilema, volem parlar d'això, perquè aquesta setmana hem tingut la gala dels Oscars, la passada vam tenir els Goya, i una de les polèmiques que ha acompanyat esdeveniments és la presència d'influencers en aquest tipus de gales. Per exemple, el cas que ha portat més cua és el de la catalana Ona Gonfau, que té 1,8 milions de seguidors a TikTok i més de 500.000 a Instagram. I a la catifa vermella del Festival de Màlaga, quan li van preguntar per pel·lícules que s'exhibien, va respondre això.
¿Me recomienda una peli para el siguiente?
Pues, no sé, ahora.
¿Qué
una
rollo?
Peli... ¿Qué rollo?
No sé, alguna peli española, ya que estamos aquí en el Festival de Cine en Málaga.
Pues mira, La nueva de 8 apellidos, que me encantó, me la vi el otro día y me encantó.
Hosti, la nueva de Chupé. És fort.
És molt gros.
És l'última vegada que va veure... A part, no ho diu ni bé, però... és que és molt fort. És
clar,
que
jo això crec, ho ha criticat gent com Isabel Cuixet, Yolanda Ramos, gent del món del cinema.
Clar.
Jo, a mi m'agradaria fer un... O sigui, diferenciar una cosa. I és, si hi ha o no hi ha d'estar, anar-hi una influencer amb un festival, una gala de cinema espanyol, jo crec que no sóc ningú per opinar sobre això.
Però tu, Judit, t'han convidat segur a molts actes pel fet de ser Judit Mascó.
Exacte. Llavors, el que sí vaig...
Qui s'aprofita de què?
No, jo el que sí vull dir és... Però si hi vas... Home...
Ja, corre't una mica.
Per favor, corre't una mica. Corre't una mica vol dir...
Sàpigues on vas.
Primer, on vas... Què et preguntaran? Et preguntaran sobre cinema espanyol? No sé. Exacte. Encara que no hagis anat al cinema a veure-les, per cert, que ara a través de les plataformes un parell te'n podien mirar. O sigui, fes una mica de deures en aquest sentit.
Correcte, o hi ha revistes especialitzades.
I mira quines actrius, quins actors, què hem fet. O sigui, tingues opinió, perquè precisament ets influencer, influences... O sigui, tu crees influència amb el que tu dius i crees opinió. O sigui, tingues opinió. Però... Parla d'algú. De què parlaràs? Tu saps que et preguntaràs.
És aquestes noies, el focus de... L'únic que fan és parlar dels seus nòvios, de casa, d'on se les compren,
però moment, Glòria.
Aquest
és el focus del dilema. Obrim línies, també. 9-3-0-1-7-4-7-4, que és... Teniu una responsabilitat social com a influencers?
Home, mínima.
Jo et dic una cosa. Aquí el problema és si pel diners val tot. Perquè això són marques i patrocinadors. O sigui, els Goya estan rebent un tucu-tucu de TikTok espectacular perquè a la gala fiquin els canapés bons de Rabo de Toro i no donguin simplement queso manchego. Llavors, com paguen molt els de TikTok, doncs llavors convidem a tota la gent que té més seguidors de TikTok i que té més visualitzacions perquè volen que TikTok en los Goya i tal no sé quantos. Llavors, això, la responsabilitat també és de l'acadèmia de dir, doncs, bueno, fins aquí sí, fins aquí no.
No. És del professional.
Sí.
En un mitjà de comunicació estàndard, ja assumim que un professional té una responsabilitat del que diu i deixa de dir.
Exacte.
En un mitjà de comunicació no estàndard, és a dir, a les xarxes, assumim que no hi ha responsabilitat.
És que són dues coses diferents,
perdona. I aquest és el tema.
I tu has dit molt bé. Tu pots estar pagat per un sponsor. Jo he anat, tu m'has preguntat a mi, jo he anat al Festival de Cannes i tu diràs, i què hi fas si no ets actriu?
Clar.
Per cert, que vaig fer dues pel·lícules, o sigui...
Ella sí que és actriu, llavors. Sí,
una pel·lícula.
Sí, El llarg hivern, i després del suelo,
película...
amb Mario Camus.
Una pel·lícula una mica
sí,
així.
Sí, amb el Carmelo Gómez. O sigui,
és que
no és
marrano,
broma, que passa que fa tants anys que treballo...
Carmelo Gómez, que és un senyor
estupendo. Érem els dos protes, i tant. Però bueno, és igual, deixem això. No vaig d'això.
Però surts, com surts en aquesta pel·lícula?
Amb pilotes, no, sigui tranquil.
No, ja m'imagino que no,
però...
Quin paper fas, que...
Ai, però ja te la passaré. És de l'època analògica, o sigui que et costarà trobar-la. No, però dit això, va, jo sí que és veritat que tant al Festival de Cannes com a la festa del Vanity Fair dels Oscars, que ens vam trobar tu i jo a Los Angeles, te recordes? Clar, és veritat que jo hi era perquè hi havia un sponsor, hi havia un client que jo tinc que sponsoritzava la festa.
Clar.
Tant del Festival de Cannes, l'sponsor més important, com el de la festa aquesta de Vanity Fair.
I aleshores
hi anava com a feina.
Vas tenir una relació amb un actor nord-americà.
Però clar, no és el mateix convidar a Judit Mascó, que és una tia amb una trajectòria, que ha sigut model, que és una tia divertidíssima, supercampechana.
Home, ben, Gloria Otero.
Que et critica jo sempre, et defenc. Supercampechana.
Però dit això...
I molt intel·ligent.
Però dit això, ja que hi vaig per feina, no vull quedar com una tonta, vull saber on estic, quines pel·lícules estan nominades, quins actors em trobaré, perquè potser tinc oportunitat de parlar-hi, doncs tenir conversa, no sé.
Però Judit, però aquestes noies són noies que l'únic que fan és ficar-se lipoils, saps? I fer campanyes de Garnier i mira...
Una cosa.
Quines barbaritats fan per tindre vius?
Una cosa, Glòria, jo crec, en aquest sentit, que sí, és veritat que s'ha de diferenciar entre organització dels Goya i aquestes empreses que sponsoritzen les gales i que, per tant, arrosseguen aquestes influencers que també tenen un nombre de seguidors alt per donar visibilitat a no sé què, perquè també hem de veure quin tipus de seguidor té aquesta noia, en concret, Ona Gonfaus.
Sí, però la visibilitat estem parlant de les xarxes.
No, en el
sentit que... No és que la gent que les segueix anirà més al cinema a veure pel·lícules espanyoles.
Aquí
això
és on vaig.
No,
Vull dir, quan a mi em venen la història i la bicicleta, que aquesta noia estava allà, pobreta, fent aquest paperot, perquè és de Cal Just, fent aquest paperot, i que els seus seguidors aniran al cinema...
No aniran al cinema.
Perquè aquesta noia s'ha passejat per la catifa vermella del cinema de Màlaga, doncs no té cap mena de sentit, no s'aguanta per enlloc. I a més, i aquí hi ha una altra cosa i una altra història, i és que hi ha altres influencers que sí tenen un contingut, que fan aquest... Com la Patricia Fernández, que és meravellosa, una entesa en Lorca i en cinema espanyol, que a més la tia té un lèxic estupendo, que també va estar a la catifa vermella del cinema de Màlaga, i va fer un speech meravellós perquè s'havia vist totes les pel·lícules.
No, i està molt bé diferenciar-ho, perquè si no sembla que la paraula influencer sigui sempre negativa. No,
correcte.
És una paraula que vol dir que simplement influencies. El com ho fas és
clar,
el kit de la qüestió que estem comentant.
Els seguidors i les seguidores de Patricia Fernández veuran aquest reel de la Patricia
perquè
Fernández
ella
dient,
comenta,
papa,
explica,
i ells sí aniran al cinema espanyol.
Exacte.
Però la Glòria Gonfaus, que només... Ai, la Glòria, perdona, Glòria. La Glòria Gonfaus, que només fa...
Sempre atacant, Melisenda.
No, carinyo, que només fa que arreglar-se les ungles.
Avui és l'homofòbia, això, com vaig bastant.
No. I sortint amb la Raki, amb la seva meva madrastra pels puestos, que són de Sabadell, aquesta gent, que ho sàpigues, eh? La Ona Gonfaus és de Sabadell.
Ah, sí?
I tant, i tant, i tant. Sabia. Doncs aquestes noies que fan, el contingut que fan, és de Chichinabo, i que malauradament arrossega a un volum de gent enorme, i el que fan és mostrar a les criatures aquestes coses, que és una cosa que no s'hauria de fer, doncs existim en aquesta societat, convivim amb aquesta societat, i aleshores, clar, vull dir, no pots barrejar aquests mons, no? Vull dir, perquè no té cap mena de sentit.
Això s'ha fet sempre, també. És a dir, quan venia, convidaria Violeta la Burra, per exemple, o convidaves, no? Vull dir, que hi havia certs personatges...
O Isabel Presler, que
abans,
Isabel Presler.
Puc dir una cosa, la meva...
És diferent, eh? Aquesta senyora és molt llegida.
Això se'n deia intrusisme laboral.
Totalment,
intrusisme. A mi és una pregunta que em feien sempre els periodistes. Jo feia una desfilada. I a mi, la veritat és que no m'agradava quan venia, pues, jo què sé, la típica actriu Almodóvar a obrir el desfile o a tancar-lo i tots els aplaudiments anaven per ella. Però també sí, entenia, entenia perfectament que no tenia res a veure i que era una nota de color que feia que sortíssim més a premsa.
Aquí
i que
està.
També pues, sumava, no?
Perquè sí que sumava, però
sí,
posar aquest tipus d'influències amb actes culturals no suma.
No suma, clar,
no
ha de sumar. Si és intrusisme però suma, d'acord, t'ho compro. Si no... És que realment els pobres actors i actrius i món del cinema, és a dir, els directors, tota la gent del sector, es deuen
aquesta
sentir
gent...
una mica, perquè, clar, les primeres fileres de les cadires estan ocupades per noies que
aquí
no han anat mai a veure una pel·lícula espanyola des de los apellidos de no sé què, que no saps ni dir-ho.
Jo el que deia és la responsabilitat de les marques, de qui convides. I també tinc una cosa, jo els Goya... que jo conec bastanta gent d'aquest mundillo, tinc salseo, perquè els Goya, per exemple...
Sí? Tu hi vas anar?
Sí, jo hi vaig anar i jo estava a la sala principal, a la sala gran, però la gent que van convidar al TikTok estava a una sala annexa mirant una pantalla, nois, mirant una pantalla i estaven veient la gala de Rödinger. Estaven els Goya i no estaven els Goya, perquè els Goya, l'acadèmia, no els interessa i no volen tindre aquesta gent dins, saps?
Al teatre, vols dir, eh?
Al teatre. Segur...
Bueno, no els interessa per què? Perquè aleshores ja l'argument d'estan traient una cadira amb un guionista.
No, perquè això, l'acadèmia, això ho fa pels pèmpins. Això ho fa pels calés. Llavors, clar, com fem que aquesta gent estigui aquí i ens paguin, però sense que estiguin aquí, llavors ens col·loquem a una sala a part, en una pantalla, saps? I estaven cabrejadíssimes, perquè de TikTok els havien dit que tindrien alfombra roja i tal, no sé quantos, i mega lujo.
I no les
no
van fer passar.
I no tenien res, i no tenien ni tan sols butaca, tenien, que estaven uns tamborets.
Però això és una jugada de l'acadèmia com una catedral. La grossa,
exacte,
no?
Exacte, no, per això estan jugant a un joc de dos bandes, que és emportar-se els diners per una banda, saps? Que les marques també facin lo seu al seu paperon i la influència de por medio se pone el
sí, traje. Però hi ha una tercera banda que és el que surt als mitjans de comunicació i el que hem vist tots i totes, i a mi se m'han posat els pèls de punta perquè em fa massa vergonya per molts motius, i és veure una noia que assisteix allà, estupendíssima, que es porta 3 dies preparant-se perquè està guapíssima, un vestidat que sabrà de qui és el vestit i de les ungles on se les ha fet i la pestanya d'on és, però en canvi no sap on està ni quin sentit té aquella presència.
Que la convidin amb la gala de cosmètics.
Ho fan per acostar les gales a una gent que no està acostumada a veure cinema.
Però aquesta gent, estem dient, Ricard, no anirà al cinema.
Bueno, sí,
els diners se'ls gastarà amb més ungles postisses, no amb una entrada del cinema.
O sí, o anirà a veure un tipus de cine que no és el...
Amb ungles postisses, estic jo.
Sí, sí, amb ungles postisses.
Bueno, està molt bé.
Però és ja que la responsabilitat, estic d'acord amb la Glòria, que depèn... O sigui, l'organització és qui convida aquesta gent.
Exacte, i després també hi ha la influencer que es passeja per la catifa vermella.
Són els sponsors, és igual. Ja la
és això, que per diners avui en dia es fa tot.
A tu, qui et va convidar?
A mi em van convidar per treballar a RTV de part de...
Anaves a fer un reportatge.
RTV?
A
la Televisió Espanyola.
D'acord, sí, que anaves per l'altaveu, no?
Per l'altaveu, exacte. Un salut a l'altaveu, que l'estimo molt.
Són molt macos.
Sí, i estic cada divendres allà amb ells. Així que a Catalunya...
Estàs promocionant una empresa...
Sí. No, amiga,
d'acord,
des d'aquí.
L'altaveu, quina hora és? A la tarda?
Sí, a les 5.
I em miro a Grasset.
Digues que sí, jo escolto el Garriga també a la tarda. Em vaig fent Garriga-Grasset, Garriga-Grasset, tot les gies de Catalunya.
Evidentment.
Vaig fent així. El tema de les influencers també, hi ha una cosa afegida aquí, que hi ha molta influencer que es passeja per la catifa vermella i després se'n va a casa, eh? No es queda la gala.
Home, normal, és que és horrorosa aquella gala.
Evidentment que és horrorosa.
La gala va ser terrorífica,
bueno,
home,
si ara jo diré una cosa que és molt políticament correcta, però
has fet,
alguna vegada...
Home.
O sigui, clar, tu per què vas moltes vegades a llocs
perquè et vegin.
Per deixar-te veure, per complir amb el client, pues perquè, i després ja t'abandonen. És a dir, deixen allà...
Per deixar la depilació láser, exactament,
i si trobes un taxi per tornar a casa... Però, i tu passes, fas la teva feina, sortiràs a tot arreu, a tots els diaris, tot
una cosa,
i després ho veus des de casa.
Quina és la millor que t'hi fa vermella on has
passejat? Et fas un gin tònic, et mira, poses la tele...
I ja
veus
està.
La gala...
Allà amb el maridet, vinga.
Et veus tu ja, com estic, com hi hagi una mica de delay, et veus tu estupenda ja passant el fotocall.
Quina gràcia.
Això ho vaig fer una
vegada.
Quan
et facis més gran i arribis a la meva edat, ja ni aniràs, ja està.
Però a vegades hi has d'anar perquè tens compromisos.
Tu ets de Carlos Estrell, que és de presentació.
No, no, al contrari.
A vegades cal perquè tens compromisos o inquietuds o interessos.
Però et dic una cosa, jo vaig anar sobre els Goya, que no tenia més un, anava jo sola, i vaig fer la putivuelta més llarga de la història, 3 hores de putivuelta amb les sabatetes, aviam, perquè jo tenia gent coneguda allà, però jo soc molt cegata, i era un lloc molt gran, i tothom, els espanyols, m'ha dit tot el mateix. Menys Oliver Lassi, que fa 2 metres, llavors era l'únic que es veia, i l'únic que estava allà en una acumulació. No vaig veure ningú, ni a Bat Guial, que vaig veure una volta per veure...
Què volies veure?
Estava Bat Guial allà, fent el paleo i ballant, i no la vaig veure. No vaig veure Mario Casas. No vaig veure, vaig fer una foto amb Alba Flores. Sí que vaig fer una foto amb Alba Flores, però jo no vaig veure ningú. Però vaig fer una puti vuelta, que tal, que me dejen ver, que si jo pa unearme, mi vestido, que m'he gastat una pasta amb la rata que sóc.
Ai, no te'l van deixar?
Que no, el vaig pagar jo. És que no sóc influencer, collons. És que la gent es pensa que perquè tinc molts seguidors, molts d'aquests homes són homes.
Ho acabarà aconseguint, però ha de tenir clar. Bueno, seguidors en tens moltíssims, sí.
Són les 10 i 49. Fins aquí el dilema. Judit Mascó, Isenda Pineda, Glòria del Toro. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així. Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Beyond the Façade, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Francesc, escolta, que tinc pilates, i pots anar tu al súper del Corte Inglés? Porta detergent. Tenen l'Ariel original i color amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i peix per sopar. El bacallà noruec salvatge era espectacular.
Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I aquesta hora, els divendres, sempre arribem al punt de les 11 amb el nostre filòsof de capçalera. Oriol Ferrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Quina és l'espina de l'actualitat d'aquesta setmana?
Doncs mira, a veure, estem parlant de l'efecte videojoc, de la realitat virtual, de les pantalles, de la societat de l'espectacle, que moltes vegades, jo penso, no sé si estaràs d'acord, Ricard, que això ens insensibilitza. I ara que és notícia la guerra a l'Iran, pot ser que acabem veient una guerra com si fos un videojoc, com si fos un espectacle.
Anar passant pantalles.
Sí, anar passant pantalles, no sé, i fins i tot em recorda també aquella cosa que li van dir en el Donald Trump, no? Que enfonsar un vaixell i matar els tripulants era més divertit que fer presoners. Per tant, aquí hi ha un pas més de la banalitat del mal. Te'n recordes aquella idea de la Hannah Arendt? Que el mal era una cosa irreflexiva, simplement el que el cometia estava limitant-se a obeir ordres. Doncs ara hi ha un pas més, perquè hi ha com un Gaudí sàdic que el converteix, la violència la converteix en un entreteniment. I això em feia pensar, doncs, amb les víctimes de les guerres, per exemple, i de la justícia o de la reparació que mereixen, o fins i tot de la compassió. I finalment, tot aquest rotllo, per dir-te, Ricard, que proposava com a tema la compassió.
I és per això que avui afegim també una doctora en filosofia en aquesta conversa, és Chantal Maillard, que acaba de publicar un breu assaig també molt interessant que recull principis d'ètica aplicada i que porta per títol Para una educació sentimental. Chantal Maillard, què tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué día que es la compasión?
Estoy oyendo muy bajito.
La compasión, digo, ¿qué diría que es?
¿Qué es la compasión?
Sí.
Gran pregunta. La compasión, bueno, es la capacidad de sentir lo que el otro siente, simplemente, ¿no? Eso a grandes rasgos. Es decir, capaz de ponerte en el lugar del otro, pero no intelectualmente, sino pasionalmente, ¿no? Es el pacto el que seamos capaces de sentir en el otro. En el otro que sufre o en el otro que padece, ¿no?
¿Diría que hay perdón en la compasión?
No. No es lo mismo la compasión que el perdón. El perdón yo lo entiendo y lo he dicho en el libro de la compasión difícil bastante, ¿no? Bastante claro. El perdón tiene que ver con un sentimiento de superioridad, es decir, yo soy capaz de perdonarte porque yo pues realmente tengo esa capacidad y por tanto pues me pongo en una situación, en una posición un poco superior a ti, ¿no? Que tú has hecho algo mal y yo pues te juzgo. Entonces la compasión no tiene nada que ver con eso, como tampoco tiene que ver con la piedad, ¿no? La piedad también es una forma de tiene que ver con las reglas de convivencia, el apiadarse, el tener buena conciencia, porque uno piensa que está dentro de las reglas de la comunidad y que el otro pues no lo está, pero uno es capaz también de apiadarse del otro. No tiene que ver esto con la compasión. La compasión es una cosa
de igual a igual.
De igual a igual, sí, y de una capacidad que se transmite desde el fondo mismo de lo que cada uno somos, ¿no?
Clar, la pregunta aquí també, Oriol, és si respecte al ser humà tenim compassió, no?
Bueno, exacte, Ricard. Perdona. Buenos días, Chantal Maillard. Yo, mira, le quisiera hacer justamente la pregunta, ¿no? Si con la compasión es suficiente a veces. Sí que es verdad que ser capaces de compadecer nos hace más sensibles, pero al mismo tiempo a veces se convierte en un ejercicio de sentimentalismo y en una exhibición de buenos sentimientos. Sí, aparte de la compasión hay un paso más. ¿Qué opinas sobre eso?
El sentimentalismo es algo completamente diferente a la compasión.
De acuerdo.
El sentimentalismo es mental precisamente, ¿no? Y los sentimientos siempre mienten realmente. El sentimiento forma parte de esta cadena mental que precisamente estoy intentando decir en este último breviario, en este primer breviario que va a ser uno de los cinco que voy a proponer. Que voy a sacar en esta serie, ¿no? Perdón. ¿Dónde? Es una educación sentimental en ese sentido de perdón.
De sentimiento y de mente también, ¿no? Porque este sentimental con el guión, ¿no? Entre senti y mental, ¿verdad?
Exacto.
Una educación sentimental.
Se trata de... Voy...
Si de cas que recuperi una mica, que begui una mica d'aigua. Una societat política i èticament educada, vol dir, no?, que sigui responsable, corresponsable dels sentiments i que, per tant, acabi fugint d'aquesta maldat que veiem constantment a la societat.
És que em sembla una idea molt interessant i és un llibre que llegiré amb molt d'interès i em recorda una idea de Schopenhauer, aquell gran filòsof pessimista i tan extravagant, que deia que justament el fonament de l'ètica, l'arrel de l'ètica, era la compassió. Perquè amb la compassió ens descentrem de nosaltres mateixos, ja no som el protagonista de la nostra pròpia vida i som capaços de mirar l'altre, el rostre sofrent de l'altre, la humanitat que té un dolor, i d'alguna manera fa que ens podem acostar per ajudar, per tal de subvenir les necessitats que pugui tenir l'altre, d'abric, de sostre, d'aliment, i d'alguna manera això ens fa millors, com deies tu, com a societat, perquè hi ha un element ètic fonamental en la compassió.
I Chantal, com és esta educació sentimental?
Bueno, se trata de una observación de la propia mente. O sea, yo entiendo la frase de Solón de Atenas, ¿no?, la, con la que inicio y que pongo como cita este breviario. Aprende a gobernarte a ti mismo antes de gobernar a otros. Lo dijo allá por el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y creo que tenía muchísima razón, y que si esta frase la pusiéramos hoy en día en práctica, pues de otra manera no sería las cosas. Ahora bien, el sí mismo, ese sí mismo ha sido la cuestión principal, pues, de todos los filósofos, ¿no? ¿Qué es ese sí mismo? ¿Cómo conocerse o cómo gobernarse a sí mismo si no sabemos lo que puñeta es ese sí mismo, ¿no? Entonces, por ahí es donde tenemos que empezar. Y de ahí el conocimiento de lo que somos, yo entiendo que parte de una observación de el proceso mental con el que siempre nos estamos identificando. O sea, ese yo que dice, yo siento, yo camino, yo como. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso de ese yo? Entonces, si observamos la cadena de pensamientos que van sucediéndose uno tras otro en nuestra mente, si somos capaces de observar eso, tendremos una ligera idea